La setmana passada va veure la llum una nova col·lecció de llibres. Aquest fet, per si mateix, ja és un motiu de joia per tots els lectors. Aquesta vegada és l'editorial Fragmenta, una editorial independent que va néixer el 2007 de la mà d'Ignasi Moreta i d'Inés Castelbranco, que agafa el timó d'una nova aventura literària, perquè, tal com diuen ells mateixos, la lectura és el millor aliat del subjecte que busca. Aquesta nova col·lecció es denomina Biblioteca de Pensament Contemporani i neix amb la voluntat de plegar obres representatives de grans pensadors del segle XX i XXI, de les veus més influents del pensament contemporani. I una cosa molt interessant, són obres que no estan dirigides a un públic especialitzat, sinó que són abastables per una persona acostumada a llegir i que li agradi fer-se preguntes sobre la contemporaneïtat. En definitiva, volen oferir una porta d'entrada amable al pensament dels autors que aniran apareixent en aquesta col·lecció. Els autors que apareixeran en aquesta col·lecció no seran exclusivament autors centrats en el pensament filosòfic, sinó que també hi haurà obres del camp de la sociologia, per exemple, o de la psicologia, de l'antropologia també, del feminisme. És a dir, es tracta d'una col·lecció multidisciplinària que ens convida a pensar a partir de la lectura d'obres imprescindibles per entendre el món. Per tant, no ha d'espantar aquells que llegir assaig o filosofia els hi pugui semblar que el camí és construt. Res més llunyà, l'únic requisit és que al lector li agradi textos que el convidin a la reflexió. I molt important també, els trobem traduïts al català. Algun dels autors no ho havien estat mai. El director d'aquesta col·lecció és el filòsof Joan Carles Mèlic, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona i actualment professor titular de Filosofia de l'Educació en aquesta mateixa universitat. Joan Carles Mèlic té diverses obres publicades en el camp de la filosofia, de l'ètica i de l'educació. Algunes d'elles de bon llegir pel públic no especialitzat. Us en cito les més recents. Per exemple, la lectura com a pregària, Fragments filosòfics, un volum publicat també a Editorial Fragmenta el 2015, o bé La sabiduría de lo incierto, lectura y condición humana, publicat a Tusquets el 2019, o La religió de l'ateu, un interessant volum publicat a Fragmenta també el 2019, i ara el 2021 acaba de publicar La fragilidad del mundo, ho acaba de publicar a Tusquets. I ara sí, ja sense més preàmbul, ja el tenim en línia, el professor Joan Carles Mèlic, perquè ens parli i ens doni més detall d'aquesta nova col·lecció de llibres, Biblioteca de Pensament Contemporani. Endavant. Bona tarda, professor Mèlic. Sigueu benvingut a aquest programa de Ràdio Castellterçol.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Gràcies pel temps dedicat. Primer que res, què és aquesta biblioteca, la Biblioteca de Pensament Contemporani?
Doncs és una biblioteca. És a dir, és una biblioteca en el sentit que no respon a una única disciplina, és a dir, no és un conjunt de llibres ni de filosofia, ni de sociologia, ni d'antropologia, ni de crítica literària, ni de teoria feminista, sinó que és una biblioteca en la qual es troben tota una sèrie d'obres que, per alguna manera o d'una manera o d'una altra, han marcat un abans i un després, unes obres que són imprescindibles per entendre la complexitat del món que ens ha tocat viure.
Com va sorgir aquesta iniciativa? Parteix potser de que no estaven traduïdes al català o quin ha estat el motiu? Sí.
Bueno, el motiu ha estat és que quan jo estudiava filosofia a la universitat hi havia col·leccions de filosòfics en català, per exemple, hi havia la col·lecció que va començar a editar Laia. Quan Laia doncs, va desaparèixer, aquesta col·lecció de textos filosòfics, molt prestigiosa, per cert, se la va assumir Edicions 62, però al cap d'uns anys tampoc ha anat endavant. També hi ha hagut pensament més antropològic, més sociològic, però actualment no tenim en català cap biblioteca de grans textos del pensament. És a dir, jo voldria remarcar que no és només filosofia, és pensament. La prova és que aquests tres primers llibres doncs, són completament, interdisciplinars. No? I aleshores això és una necessitat, perquè són uns llibres que alguns d'ells es troben descatalogats, altres no s'han traduït mai, i d'altres ni tan sols, per exemple, es poden llegir on aquests primers sí, però en castellà, per exemple. És a dir, que fins i tot donem la possibilitat al lector que per primera vegada pugui llegir una obra en català d'un autor o d'una autora de primera línia.
Per tant, entenem que són obres assequibles per un lector no especialitzat.
Sí, aquesta és una de les idees que amb l'editor Ignasi Moreta jo li vaig insistir des del primer moment. És a dir, a vegades és important tenir en compte obres suposadament menors, que potser no són tan menors, però obres suposadament menors que són assequibles a un públic que tingui un nivell, d'estudis de batxillerat. Uh-huh. Per mi, jo vaig estar abans de ser professor a la universitat 5 anys donant classes de filosofia al batxillerat i, per tant, el meu repte és que una persona que hagi estudiat fins al que seria doncs, actualment el batxillerat, no? El segon de batxillerat, que aleshores abans era el COU, doncs pugui llegir-la sense problema. Per això dic que a vegades no publicarem a lo millor l'obra fonamental de l'autor, perquè és una obra molt extensa, és una obra difícil d'entendre, sinó allò que en diem una porta d'entrada. Una porta d'entrada. Una obra que aparentment no és tan important, però que qualsevol lector la pot llegir i, si li agrada, aleshores anar una altra vegada més endavant a continuar llegint les obres de l'autor, no? Those planes could fly, that nothing was out of reach in the
whole of the sky. Podríem dir que trobarà més preguntes que respostes o a la inversa?
Bueno, a mi sempre m'agrada dir allò que deia... Jo vaig fer la tesi doctoral sobre un filòsof alemany, Karl Jaspers, que deia que en filosofia les preguntes són més importants que les respostes. Vivim en un món on tothom busca respostes, no? Potser per això també l'autoajuda, els llibres d'autoajuda tenen tant d'èxit. El pensament, la filosofia, la teoria social, l'antropologia, no és autoajuda. Fonamentalment planteja preguntes. Després cadascú ha de trobar les seves pròpies respostes. Això no vol dir que els llibres no serveixin per trobar respostes. Ara, cal anar molt en compte, al meu entendre, en aquests llibres que t'ho donen tot mastegat. És a dir, són llibres que una persona ha de llegir a poc, en el seu temps. Per exemple, el primer llibre, no sé si em voldràs que en parlem ara, de Simone Weil, jo crec que és un llibre, per exemple, per tenir a la tauleta de nit i anar-lo llegint molt a poc i anar meditant. És a dir, aquesta col·lecció és una invitació al pensament, a la meditació. Hi ha molta gent que t'està demanant això. Justament perquè vivim en un món on es pensa molt poc, sempre tenim molta feina, anem tot arreu... No, atura't. O sigui, en aquesta col·lecció li diem al lector, escolta, si tu vols, trobaràs un moment per aturar-te, per llegir una mica i sense presses, perquè això no és una novel·la que tu puguis llegir en una tarda, però a poc tu entendràs, amb l'ajuda també de sempre d'unes grans introduccions, perquè tots els llibres, això no ho hem dit, tots els llibres van precedits d'una introducció d'un especialista o d'un gran coneixedor de l'autor i de l'obra, i de traduccions molt fiables. Aquesta és l'altra. Perquè a vegades ens trobem que aquests llibres han estat traduïts per persones que coneixen molt bé la llengua, però que no tenen una formació específicament filosòfica, sociològica, no la tenen. I aleshores, clar, aquí hi ha tot un llenguatge que cal conèixer, específic del pensador en concret, no? Perquè si no, clar, no es pot entendre el llibre.
Ara pensàveu, el primer llibre és La gravetat i la gràcia, de Simone Weil. El segon és El sagrat, de Rudolf Otto, i el següent, Veig Satanàs caure com el llamp, de René Guitart. Per què aquests tres comencen la col·lecció?
Bé, perquè són tres grans autors d'àmbits molt diferents, jo diria. Àmbits molt diferents. És a dir, d'una banda tenim Simone Weil, que és una dona que jo diria una de les grans filòsofes o pensadores del segle XX, va morir molt jove, que en concret aquest llibre es va publicar pòstumament i és una recopilació de textos molt breus, algun d'ells molt breus, algun d'ells és una línia, no?, gairebé aforístic, altres són més llargs, per pensar el tema de Déu, per exemple, per pensar les qüestions de la mística. És que avui en dia aquests temes interessen molt. I cal anar als grans autors. I Simone Weil és una gran autora en aquest sentit, no? Després, el llibre de Rudolf Otto, qualsevol persona interessada ja en qüestions relatives al sagrat, no? Uh-huh. A la divinitat, però no tant des de com és el cas de Simone Weil, des del punt de vista de la meditació i de la mística, sinó des del punt de vista del concepte, no? Què vol dir el sagrat? Què és el sagrat? Aquesta paraula què significa? I el tercer, a mi René Girard és un autor que sempre m'ha interessat molt, molt, perquè dona una visió del món a partir del que ell anomena el desig mimètic. Desig mimètic vol dir que nosaltres no desitgem autònomament, sinó que els nostres desitjos imiten els desitjos dels altres, no? Els desitjos dels altres. I a partir d'aquí, per aquesta idea d'antropològica, aquest és un llibre d'antropologia, però també molt, molt interdisciplinar, a partir d'aquí, a partir d'aquesta idea que l'ésser humà és l'ésser que desitja imitant el desig de l'altre, René Girard construeix tota una teoria de la societat i de la condició humana.
Per qui ens escolti, potser algú pot pensar que el llibre, alguns d'aquests llibres tracten sobre religió, diríem religió no confessional, potser, no?
Sí, a veure, en aquests tres primers, tots tres tenen en comú que el tema de la religió apareix. Uh-huh. Però això no vol dir que la col·lecció, de cap de les maneres, estigui enfocada al tema únicament religiós, no? Ha coincidit, a vegades per qüestions, doncs, qüestions de drets, qüestions de tenir-los a punt les edicions. Són edicions que estan molt revisades, molt acurades, i per tant, per exemple, el proper llibre, us puc anunciar, els dos propers llibres no tenen pràcticament res a veure amb el tema de la religió. Seran segurament el llibre de George Steiner, Presències reals, que George Steiner és un crític literari, també s'ha ocupat del tema de la religió, també surt, però no és un llibre enfocat a aquesta qüestió. I, per exemple, un altre que tenim, que estem preparant i que sortirà, si no a finals d'aquest any, a principis de l'any que ve, és el d'una filòsofa feminista italiana molt interessant, viva, serà el primer llibre d'una persona viva que apareixi, d'aquesta filòsofa italiana que es diu Adriana Cavarero. El llibre es titula Inclinacions, crítica de la rectitud. I bé, doncs és un llibre de, com dic, de filosofia feminista.
Molt interessant. Aproximadament a l'any quants volums sortiran d'aquesta col·lecció?
La idea, sí, la idea és fer-ne uns 4 volums l'any. En principi la cosa aniria probablement 2 al primer semestre i 2 al segon. Ara hem començat amb 3, per tant aquest any probablement ja només en sortirà un, al mes d'octubre, novembre en sortirà un, i després ja a principis de l'any que ve, com dic, ja farem 2 més i això, una periodicitat de 4 volums l'any.
Genial, els lectors tindran un ventall per triar. Per acabar, i aprofitant que sou educador, en aquesta societat de la immediatesa, de la velocitat, que sembla que a vegades, no sembla, fa por agafar un llibre d'aquesta mena, i quan més jove el lector encara més, què els hi podem dir? Què heu descobert en la vostra experiència com a educador per entusiasmar... Sí. Per atraure aquests lectors?
Bé, jo crec que hi ha una cosa que avui en dia es fa poc, almenys a la universitat. A les escoles potser encara es fa. Depèn molt del professorat, jo diria. No es pot generalitzar. Hi haurà professors i professores que ho fan i d'altres potser no, no? Que és la lectura en veu alta a classe. És a dir, arribar a classe, jo els diria als professors que m'escolten, professors de filosofia, de literatura, d'història, d'art. Escolteu, porteu llibres a classe. No només el PowerPoint. Perquè jo treballo en una facultat de ciències de l'educació i, per tant, estic formant futurs mestres, futurs educadors, i jo veig que el PowerPoint està substituint el llibre. Jo sóc un gran defensor del llibre en paper. El llibre imprès, no? Aleshores, jo això ho practico, per tant, no, això no és cap teoria, jo explico el que faig a classe. I la veritat és que quan un porta un llibre a classe, l'ensenya, el llegeix ben llegit, ben llegit, no es pot llegir de qualsevol manera, ben llegit, amb unes condicions de llum, és a dir, silenci, llum, aconsegueixes que els estudiants entrin a dintre de la lectura, us asseguro que l'experiència és impressionant. Impressionant perquè, home, clar, no us diré, perquè seria una mentida, que immediatament tots els estudiants es posen a llegir, perquè això no passa. Ara, que hi ha un grupet, jo m'he trobat, arribar, per exemple, a fer això, i arribar a casa i trobar-me correus electrònics dels estudiants dient-me mai ens havia interessat tant una classe com avui. Sisplau, ens podies recordar o donar més llibres o què ens recomanes? És que els estudiants ho volen, això. Si no ho tenen és perquè no els hi donem. És com la televisió. A mi em fa molta gràcia. Com és possible que a la televisió pública catalana no hi hagi programes de llibres? N'hi ha algun, certament. Però programes, per exemple, d'entrevistes amb autors, amb escriptors, amb artistes, amb directors de teatre, programes de debat sobre literatura. És que ja hi eren, teníem el Saló de Lectura, que feia, per exemple, l'amic Emili Manzano, no? És a dir, que un cop a la setmana, si no TV3, es podria fer el Canal 33, agafar 3 o 4 persones perquè parlin no només de les novetats, però també dels clàssics, per exemple, i trobar algun lector que llegeixi en veu alta, no? Jo crec que això és fonamental. Si no fem això, doncs aleshores no ens queixem que la gent no llegeix o que només llegeixen, que està molt bé, determinat tipus de literatura, d'aquestes que, doncs, amb tots els respectes, quan que estan durant uns dies el top 10, diguem-ne, però després ja desapareixen. No, jo crec que s'han de llegir els clàssics. Clàssics no vol dir només clàssics grecs, que hi ha una, ja hi ha la Fundació Bernat Metge, que ara s'està renovant, el Raül Garrigasait ho està fent molt bé, i d'altres, no? No només els clàssics grecs llatins, sinó els clàssics contemporanis, els clàssics del segle XX.
Aprofitem per recomanar un llibre que vau publicar, crec que era el 2019, La sabiduría de lo incierto, que precisament una invitació a la lectura que a través de diversos autors ens mostra que hi ha la literatura que ens ajudi a entendre la vida, no? Perquè llegir ens ajuda a entendre la vida.
Clar, jo en el llibre La sabiduría de lo incierto el que proposava és justament el contrari de la l'autoajuda, no? Mentre que l'autoajuda et dona la resposta fàcil, l'autèntica lectura et dona la incertesa, et fa pensar. És a dir, no hem de tenir por a pensar. A vegades pensar comporta incertesa, sempre comporta incertesa, no a vegades, sempre comporta incertesa. Però la condició humana és una condició que no pot esquivar, diguem-ne, la seva incertesa en el món i amb els altres.
Moltes gràcies, professor Mèlic, per haver dedicat aquests minuts a Ràdio Castellterçol, un programa sobre llibres que intenta obrir un ventall i obrir finestres als nostres lectors. Ara continuarem el programa parlant precisament sobre el llibre de la Simone Weil. Moltes gràcies per posar-nos a les mans dels lectors aquesta col·lecció, aquesta biblioteca.
Molt bé, a vostès. Gràcies per convidar-me.
Adéu-siau.
Adéu. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to remain. You took a chance on loving me. I took a chance on loving you.
El primer volum de la col·lecció de la Biblioteca de Pensament Contemporani, tal com ens acaba d'explicar el professor Joan Carles Mèlic, és La gravetat i la gràcia, de la filòsofa i activista política francesa Simone Weil. Aquesta pensadora, que va morir tan jove, als 34 anys, i que ens va deixar els seus pensaments i reflexions com a llegat. Una bona mostra és aquest llibre que Fragmenta acaba de publicar. En Pau Mateu, graduat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, que està actualment enllestint la seva tesi doctoral sobre l'evolució del pensament polític de Simone Weil, ha fet la traducció del llibre del francès al català i ha escrit la presentació d'aquest volum. Us convido ara a escoltar-lo en una gravació cedida per l'editorial en la que fa la presentació del volum a la roda de premsa celebrada la setmana passada amb motiu de la presentació de la col·lecció. Endavant. You're beautiful, so silently it lies beneath the shade of blue. It struck me so violently when...
Simone Weil va néixer el 1909 en una família jueva no practicant i va créixer en un entorn totalment agnòstic. I va ser educada en la tradició racionalista il·lustrada i ben aviat va començar a elaborar el seu propi pensament impregnant-se de les obres de Plató, Descartes, Spinoza, Kant, Proudhon i Marx. Aviat s'implica en les lluites socials del seu temps i reflexionant sobre l'auge del feixisme i sobre les condicions de possibilitat d'una revolució que en un primer moment a ella li semblava necessària i imminent. Penseu que va iniciar la seva militància sindical el 1931 i per tant en plena crisi del crac del 29. I la radicalitat amb què es plantejava aquestes qüestions va fer que ràpidament descobrís contradiccions en les teories revolucionàries del seu temps. La primera contradicció és que les revoltes populars i espontànies, com la Comuna de 1871, són pures i legítimes però acaben esclafades pel poder de l'Estat, i les revoltes liderades per una organització, com la Revolució d'Octubre de 1917, triomfen però acaben engendrant un aparell burocràtic i militar tan repressor o més que com els que havien suprimit. No? La segona contradicció, i encara més profunda, és que el mètode materialista de Marx ens mostra que el capitalisme tendeix inevitablement a la creació de grans monopolis financers que controlen gran part de la població mundial i, per tant, una revolució pot expropiar els expropiadors i emparar-se d'aquest poder centralitzat, però en generarà inevitablement una burocràcia que dirigirà la societat de forma tan o més despòtica com els capitalistes. No? Diguem-ne que ella comença en aquests entorns sindicals, però després fa aquesta crítica molt radical a la revolució. Aleshores, amb la voluntat de comprendre els factors concrets de l'opressió industrial, a finals de 1934, Bale va entrar a treballar en una fàbrica. Hi va romandre fins a l'estiu de 1935 i, amb el cos i l'ànima fets miques, segons dirà més tard, va anar-se'n de vacances a Portugal, on tingué la primera de les experiències que l'obliguen a introduir un element nou en el seu pensament, val? Que serà el sobrenatural o la gràcia. Contemplant sol al vespre en una nit de lluna plena una processó de dones en un poblet molt miserable, Bale va tenir de sobte la certesa que el cristianisme és per excel·lència la religió dels esclaus, que els esclaus no poden deixar d'adherir-s'hi i ella entre ells. L'any 1937, a Assís, a la capella romànica de Santa Maria dels Àngels, alguna cosa més forta que ella mateixa l'obligà per primer cop a la vida a posar-se de genolls. I finalment, a la tardor de 1938, mentre recitava el poema Love de George Herbert, Crist va baixar i la va prendre, diu ella. A partir d'aquestes experiències, Bale inicia un procés de profunda reflexió per tal d'incorporar aquest element nou en el marc del seu pensament anterior. Sobretot a partir de 1940, Bale comença a utilitzar uns quaderns per anotar les idees que havien de servir per integrar el sobrenatural en un pensament racional i rigorós. Simon Bale va donar a Gustave Thibon, un amic seu, 11 d'aquests quaderns el mes de maig de 1942, abans de marxar amb la seva família a Nova York. I un any més tard, el 24 d'agost de 1943, Bale moria de tuberculosi en un sanatori de Gran Bretanya. Aleshores, La gravetat i la gràcia va publicar-se pòstumament, el 1947, i és el primer llibre, diguem-ne, publicat de Simon Bale, però es va publicar pòstumament. És un recull de fragments extrets dels quaderns que Bale va donar a Gustave Thibon. No és, per tant, pròpiament un llibre de Simon Bale, diguem-ne. No hem de buscar-hi, doncs, l'exposició sistemàtica i definitiva del seu pensament, sinó que el que hi trobem són intuïcions profundes i contradictòries, i problemàtiques també algunes, que ens arrosseguen i ens obliguen a pensar. No hem de llegir-lo com si contingués veritats absolutes i inqüestionables, sinó més aviat com una invitació, això que dèieu abans, no? Que és una porta d'entrada al pensament de Simon Bale, no? Una invitació a posar-nos a reflexionar en companyia, diguem-ne, en la companyia a vegades incòmoda, però jo penso que sempre enriquidora, de Simon Bale.
Tal com ens explicava ara en Pau Mateu, Simon Bale va donar a Gustave Thibon 11 dels seus quaderns. Aquests quaderns es van publicar. Thibon fa el prefaci, un prefaci signat en 1947, i hem dit que aquesta és una obra pòstuma de Bale, i és el prefaci del llibre del qual avui, en aquests moments, ara us estem parlant. I m'agradarà ara llegir-vos algun fragment a manera de tast introductori al prefaci del llibre. El juny de 1941 vaig rebre d'un amic dominicà, el R.P. Perrin, que residia llavors a Marsella, una carta que no he conservat, però que en substància deia això. Conec aquí una jove israelita, professora de filosofia i militant d'extrema esquerra, que, exclosa de la universitat per les lleis racials, desitjaria treballar durant un temps al camp com a jornalera. Caldria, em sembla, que una experiència així fos controlada. I em faria feliç que poguéssiu acollir aquesta dona a casa vostra. El meu primer reflex va ser més aviat negatiu. Després, el desig de satisfer la proposta d'un amic i de no rebutjar una ànima que el destí col·locava en el meu camí. L'aureola de simpatia que envoltava aleshores els jueus deguda a les persecucions de que començaven a ser objecte. I, per acabar-ho d'adobar, una certa curiositat va fer que corregís aquest primer moviment. Uns quants dies després, Simon Bale desembarcava a casa meva. Els primers contactes foren cordials, però difícils. en el pla concret no estaven d'acord gairebé en res. Ella discutia fins a l'infinit amb una veu inflexible i monòtona. I jo acabava literalment esgotat d'aquestes converses sense sortida. Llavors m'armava per suportar-la de paciència i cortesia. A més, gràcies al privilegi de la vida comuna, vaig anar constatant a poc que aquesta faceta impossible del seu caràcter, lluny de ser l'expressió de la seva naturalesa profunda, no traduïa gaire cosa més que el seu jo exterior i social. Les posicions respectives del ser i el semblar estaven capgirades en ella. Contràriament a la majoria dels homes, ella guanyava infinitament en ser coneguda en una atmosfera d'intimitat. Exterioritzava, amb una espontaneïtat esfereïdora, el costat desagradable de la seva naturalesa, però li feia falta molt de temps, afecció i reserva vençuda per manifestar el que tenia de millor. En aquell moment començava a obrir tota la seva ànima al cristianisme. Un misticisme sense màcula emanava d'ella. No he trobat mai més en un ésser humà una familiaritat tan gran amb els misteris religiosos. Mai el mot sobrenatural no m'ha semblat tan ple de realitat com el seu contacte. Continuant amb el mateix prefaci de Gustave Thibon, en un altre paràgraf podem llegir: en la intimitat era una companya encantadora i vivaç. Manejava la broma sense mal gust i la ironia sense malícia. La seva extraordinària erudició, tan ben assimilada que difícilment se la distingia de l'expressió de la seva vida interior, donava a la seva conversa una atracció inoblidable. Tenia, tanmateix, un gran defecte, o una rara qualitat, depèn del pla on ens situem: refusar tota concessió a les necessitats o les convencions de la vida social. Expressava sempre tot el seu pensament a tothom en qualsevol circumstància. Aquesta sinceritat, que provenia sobretot d'un gran respecte per les ànimes, li portava bastants infortunis, la majoria divertits, però alguns dels quals podrien haver-se convertit en tragèdia en una època on no era bo cridar a la veritat als quatre vents. No convé que fem aquí el balanç de les fonts històriques del seu pensament i de les seves influències. Independentment de l'Evangeli, del qual es nodria cada dia, sentia una profunda veneració pels grans textos hindús i taoistes, per Homer, els tràgics grecs i, sobretot, per Plató, que interpretava en un sentit profundament cristià. En canvi, odiava Aristòtil, a qui veia com el primer enterrador de la gran tradició mística, Sant Joan de la Creu, en l'ordre religiós, i Shakespeare, alguns poetes místics anglesos i Racine, en l'ordre de la literatura, van marcar igualment el seu esperit. If you were a sailboat, I would sail you to the shore. If you were a river, I would swim you. If you were a house, I would live.